8 minuts per sobre de les 2 de la tarda. Encarem ja la recta final de l'Andorra Actualitat d'avui dijous amb la tertúlia. Avui amb Juli Barrero. Juli, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I amb el Sergi Ricard. Sergi, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Temes que tenim avui en cartera i que posem sobre la taula doncs, per parlar amb vosaltres, debatre'ls. Tema Cas Pujol. Ahir van passar per Batllia. Alguns dels membres de la família Pujol Ferrussola, inclús la mateixa mare, i justament doncs, també justament en què demà també compareix Jordi Pujol davant del Parlament de Catalunya per donar explicacions de tota l'afer, de tot el cas que ens ha ocupat, vaja, planes en els diaris durant tot aquest estiu, minuts a les televisions, també a les ràdios, tant locals com estrangeres. I bé, doncs aquí semblaria ser que algun banc del país en qüestió, doncs, aquí doncs, es van donar dades suposadament, doncs, per lo que diuen alguns dels membres de la família Pujol, a canvi, doncs, a les pressions vingudes per part d'Espanya, no?
Home, no, jo no en tinc cap dubte, eh? Jo no en tinc cap dubte, perquè si no és impossible saber si aquests senyors tenien, no tenien, o què tenien, o no tenien. I la filtració em sembla absolutament absurd que vingui de dintre de la mateixa família, perquè seria absolutament absurd i és absolutament impensable. Per tant, la filtració només pot venir de, qui sap que hi ha aquests comptes, que de fet semblaria ser que ni tan sols els administradors i els comptables de la família Pujol n'eren coneixedors d'aquests comptes que estan tancats, bueno, que estan presumptament aquí a Andorra. Llavors, evidentment, això a nosaltres ens deixa un paper bastant... bastant lleig, perquè qualsevol persona que vulgui invertir a Andorra, no estic dient de cap inversió delictiva ni presumptament fraudulenta, senzillament un senyor que vulgui venir i invertir aquí a Andorra, si veu que les entitats bancàries, que al cap i a la fi el que venen és fiabilitat i el que venen és seriositat, han traslladat sense que hi hagi cap ordre judicial ni que hi hagi cap indici plausible de delicte, han traslladat aquestes dades al govern espanyol, doncs evidentment s'ho repensarà diverses vegades.
Que el problema és que, com sempre, Andorra som els petits i se'ns matxaca sempre més a nosaltres. Jo, per mi, els diners que té el senyor Pujol aquí a Andorra, al cap i a la fi, és la minúcia que té per anar d'aquí a allà, no? Com el que va de Baretos i el que porta la cartera. Realment, la gran majoria de diners segur que estan a Suïssa, a Panamà o d'altres llocs que tothom coneix, però amb els que podem fer força som nosaltres, que som els més petits, i amb nosaltres pues, poden, no? És una llàstima perquè és la mala fama que ja ens està creant. Ja inclús veus acudits de molts humoristes espanyols que cada dos per tres treuen l'acudit de... Sí, com el Pujol que porta els diners a Andorra, no? I ens creem a la fama, ens creem a la fama, però és que estic segur que hi ha molts més diners d'aquest senyor en d'altres llocs que no pas a Andorra. A més, tampoc hem d'oblidar que es poden portar diners legalment, o sigui, que això no és res raro, o sigui, es declara, ho has de declarar, has de pagar uns impostos per treure els diners d'Espanya i ja està, si no passa res, o sigui, hi ha diners que són legals, i aquí d'il·legal a Andorra segurament hi ha bastant menys que no a Suïssa, que hi ha a Irlanda, que hi ha molts llocs on se saben...
De fet, a la mateixa Anglaterra hi ha diversos paradisos fiscals dintre d'illes angleses que no hi ha absolutament cap tipus de problema, però aquest dia no està el problema d'Andorra, sinó és el problema de tercers països. I pensa que la diferència entre les legalitats d'un país i un altre a vegades ens porten problemes a nivell judicial, perquè el que a Espanya és un delicte, aquí a Andorra no ho és. Per tant, o viceversa, vull dir, viceversa també pot succeir.
El que passa és que l'evasió fiscal sí que estarà l'any que ve. O sigui, aquest any però... no, Andorra no existeix, o sigui, a dia d'avui
no hi és, a dia d'avui no existeix.
Amb la qual cosa no ho podem demanar, en principi. El que passa és que suposo que s'està portant tot d'una manera lo més breu possible i que es parli el menys possible, perquè ja es parla molt i s'intenta de que no surti tant a la fama Andorra en aquest sentit, que surti d'altres coses com les precioses muntanyes que tenim, els paisatges que tenim, els grans comerciants,
sí,
hotels...
Però és que tot això també és un retruc de la situació que s'està visquent a Catalunya. O sigui, tot lo que sigui un símbol de Catalunya des de fa temps està sistemàticament atacat doncs, per la màquina antisobiranista. No hem d'oblidar que el senyor Pujol és un símbol d'una etapa de Catalunya, és un dels símbols del catalanisme, i per tant, com tantes altres coses, doncs estaran atacats. I
això, no, sense voler faltar, no vull un símbol així, eh?
No,
perquè evidentment s'ha saltat les lleis, no sabem fins a quin punt i ja veurem fins a on arriba. Jo no vull aquest símbol, sisplau.
Però jo ho estic mirant des del punt de vista de que Andorra està sent afectada per un retruc que tampoc l'hem ben bé generat nosaltres. És a dir, que està tot això englobat dintre d'una gran campanya que vaja, a mi l'instigador d'aquest afer no m'estranyaria que vingués de Madrid, sense cap mena de dubte.
Sí, però tindria que sortir, igual que els polítics catalans que ataquessin els espanyols, sinó que no hi ha cap problema. Per mi el que sí que s'ha d'acabar és totalment els polítics que se n'aprofiten de la seva conciutadania i dels seus poders.
No, el que sigui corrupte, sigui polític o sigui el que sigui...
Senyor Pujol, de moment està bastant demostrat, no vull assegurar perquè encara un jutge no ha donat, però crec que està bastant demostrat que com a mínim evasió fiscal n'hi ha. Com a mínim. Després ja veurem tot el que pugui sortir. Evidentment, sí que crec que ha sigut un polític espanyol que ha volgut carregar-se per tot aquest embrollo d'uns contra els altres, que per mi és estèril, o sigui, crec que per desgràcia és estèril. Quan es poden juntar, jo, per exemple, personalment, i cadascú pot pensar el que vulgui, preferiria, per exemple, un federalisme. No tal com està ara, perquè tal com està ara, evidentment, no estic d'acord. Crec que un federalisme com hi ha a Alemanya, com hi ha a Estats Units, em semblaria algo que estaria entremig de tots, sense saltar-se cap, però l'atacar per atacar, el voler fer mala fama, el voler fer mal, perquè ho està fent tant el Rajoy com s'està fent des del Mas també a Catalunya, crec que és efèrim i els únics que estem patint això són els ciutadans.
Sí, sí, sens dubte, el que passa és que ara estem desviant potser del tema inicial, però ara mateix jo un federalisme el veig absolutament impossible, estan massa polaritzades les posicions i no, ara mateix el federalisme, a més després d'haver estat haver tingut la possibilitat i l'oportunitat durant molts anys seguits, és bastant impossible, jo crec,
Sí, no, jo també ho crec, que sigui bastant difícil, ja evidentment ja per les contraposades que hi han. Però sí que segurament sigui la millor forma de tindre contents més o menys a la gran majoria de ciutadania, que ja per mi és el més important, intentar tindre content o mirar per la majoria.
La ciutadania catalana, a dia d'avui, ja t'ho dic jo, que amb el federalisme la majoria de la gent no estarà contenta.
No ho sé, per això estan les consultes, cosa que ningú vol fer, ni aquí al país ni a fora.
I a més, ara que dieu això, que abans ho comentàvem, que finalment serà dissabte al matí quan el president de la Generalitat firmarà la llei de consultes i el decret de convocatòria de la consulta del 9-N. Serà una setmana mogudeta, sens dubte, ja començarem amb el cap de setmana per l'estat veí del sud, que ja veurem a veure com evoluciona tot plegat.
Home, ara la pilota està a la teulada de Madrid. És Madrid qui té la pilota. És Madrid qui ha de decidir què fa, si intenta fer alguna maniobra política o, per contra, decideix tirar per la via judicial, la qual cosa em sembla bastant perillós, judicialitzar un tema polític, com és fins ara, tot i que ja han tret la Constitució com el gran llibre i el gran sostre inamovible. Jo estaria absolutament en contra d'aquests principis. Considero que una Constitució és una base sobre la qual s'ha de fonamentar tota bona societat, no un sostre sobre el qual no hi ha cap societat que pugui transgredir, però bueno, són maneres de veure-ho. Ara, el que està clar és que és l'independentisme català és una força absolutament imparable a dia d'avui.
Això ja ho veurem amb temps, no és que estigui ni d'acord ni en contra, no em vull ficar amb el tema, ja que jo soc d'Andorra i penso en Andorra. El que sí que tinc clar és que les constitucions, per desgràcia, els polítics d'avui en dia, i conto els amb dos països, pensen que és la base inamovible de...
Inamovible en el cas d'Espanya, excepte si ve a Europa i et diu has de canviar això i això i això, llavors ho canvien en una nit, o per poder preservar la corona espanyola, per això sí s'ha tocat la Constitució i no hi ha hagut cap tipus de problema, ni tan sols s'ha fet una pregunta popular.
No, perquè tenen majoria absoluta, fan el que volen.
Per tant, per això sí que s'ha
també podria ser. El que sí que tinc clar és que les constitucions estan per evolucionar-les, perquè les societats evolucionen, perquè la gent evoluciona. Jo estic en contra de que siguin amovibles i que no es canviï res quan jo aquesta constitució no l'he votat mai, ni la d'Andorra ni la d'Espanya, evidentment. Però com jo tinc una edat ja de 38 anys, amb 38 anys jo no vaig tindre l'oportunitat, per poc, de votar la d'Andorra, per exemple. I crec que ja seria un moment d'intentar evolucionar-la al nivell que té la societat avui en dia. No estem parlant de grans canvis ni grans coses, perquè va estar bastant ben feta, però la societat evoluciona i ha d'evolucionar amb la societat.
Uh-huh. Ens situem aquí a Andorra, vinga, va, perquè també tenim alguns temes que estan generant molt debat entre els grups parlamentaris, sobretot pel que fa a la llei del joc. Aquesta setmana es van presentar doncs les esmenes que van presentar els demòcrates per Andorra al projecte de llei de llei del joc presentat doncs pel govern, i a partir d'aquí doncs va sorgir el debat per part també de l'oposició doncs pel fet de que per una banda s'estaria disposat a deixar fumar, per exemple, doncs en els casinos i en els bingos, mentre que això l'oposició ja no ho veu amb bons ulls després doncs de tot el que va generar aquella llei de que prohibia fumar en els espais públics, en bars, restaurants, etc, etc, etc. I aquí doncs s'està generant una altra vegada doncs un debat que tenim sobre la taula. Com ho veieu?
És injust. És absolutament injust. O sigui, el que com a societat hem de pensar de manera col·lectiva, i no podem pensar de manera col·lectiva si obliguem unes persones a fer uns esforços, que jo crec i estic d'acord amb que no es deixi fumar en els bars i en els restaurants. O sigui, jo sóc absolutament favorable a la llei del no tabac, de no fumar. Jo en sóc favorable perquè jo sóc exfumador i veig la importància de...
Jo porto 4 mesos sense fumar.
Doncs ara deus tenir un mono ara mateix.
No, la veritat és que ho porto bastant bé.
Bueno, doncs escolta, felicitats per aquests 4 mesos i tant de bo es converteixin en 4 anys prorrogables de 4 en 4.
Bueno, s'han sumat amb alguns quilets.
Això ho té. Però vaja, jo trobo que hem d'anar cap a una societat sense fum i sense moltes altres coses, no és el fum l'únic problema que tenim. Però el que trobo absolutament injust és que demanem un esforç amb uns empresaris i en canvi no demanem aquest mateix esforç amb els altres. És a dir, si es pot fumar, s'ha de poder fumar a tot arreu. I si no es pot fumar, no es pot fumar enlloc. És bastant de calaix. Les persones que vinguin aquí a jugar, pues, em sembla fantàstic i meravellós, però com en altres llocs del món, aniran, jugaran, i si es volen anar a fumar el cigarro, se l'hauran d'anar a fumar a fora. No. És així. Però és que, a més, jo no he estat a Las Vegas, però m'imagino que per aquí deu anar, perquè als Estats Units realment el tema del tabac, segons quins estats, el van matxacar bastant.
A dintre els casinos deixen, eh?
Deixen
sí,
fumar.
Sí. Des d'Iniciativa Ciutadana, bueno, ja vam treballar amb una llei o amb una proposta per donar idees, perquè com sempre és el que volíem fer, i les provisions totals mai funcionen. Es va fer a Estats Units, ja que es tret el cas, la llei de les begudes alcohòliques, i evidentment no es va acabar amb les begudes alcohòliques. S'ha fet una llei ara totalment prohibitiva del tabac, i per mi tampoc és lògic, perquè cadascú és lliure de fer el que vulgui. El que passa és que sí que ho has de limitar per no treure llibertats a d'altres persones.
Clar, has de pensar que la llibertat d'un acaba on comença la llibertat de l'altre.
No, evidentment. I aquí és on jo volia arribar. La llei que, per exemple, va parlar IC, parlàvem de que, per exemple, si un bar deixa de fumar, que no pogués entrar cap menor. Amb la qual cosa una família no podria anar. Amb la qual cosa tu deixes llibertat a deixar-ho. Evidentment, aquest local es va treballar amb una llei que pagués més impostos per qüestió de salut, que a més aquests diners directament anessin al Ministeri de Salut, que no anessin a parar amb d'altres llocs. O sigui, era una llei treballada per donar el màxim de llibertats possibles a tothom, sempre mirant a tothom, o almenys a les majories. Després cada empresari elegiria si volia deixar fumar el seu local o no. Per exemple, un hotel pot dir: jo deixo fumar, no n'hi ha cap problema. però evidentment no pot entrar cap menor, o sigui, cap família que tingui fills no podrà accedir a l'hotel, li interessarà o no. Segurament si hi ha un hotel o dos d'aquest estil per fumadors...
I sempre deixant clar que aquell hotel és per fumadors. Si
exacte,
que no vol,
exacte, i no vol entrar, que quedi ben clar, i un cartell ben gran, si volem, a l'entrada dient aquí, senyors, es pot fumar. I cada empresari pot elegir. I a lo millor si tens dos hotels d'aquests et funcionaran molt bé, perquè hi haurà gent que voldrà fumar i podrà fumar. I cap problema, el que no podrà és fumar amb els seus nens. Perquè evidentment els menors no tenen...
Però i els, treballadors de l'hotel?
Aquí els treballadors de l'hotel evidentment tenen la mateixa llibertat. O sigui,
però si jo soc treballador...
I no vols.
I soc un
fumador. L'hotel t'ha de buscar la seva feina. Dintre de... Sí que ho vam contemplar, vale? I el propi hotel tenia que buscar-te la feina per tu no quedar-te sense
feina. Jo crec que l'hotel trobaria una solució bastant més ràpida i fàcil.
És possible.
I no tan ètica, potser.
Depèn, si tu la llei la fas bé, evidentment ho pots controlar, tornem. El problema d'aquí és que el control passa una mica per llarg. A Andorra sempre ha passat, s'han fet lleis, com per exemple dels horaris laborals, que sabem que ara amb la crisi, pues, els comerciants, molts se n'aprofiten, no diem tots, menys mal, per sort, però n'hi ha molts comerciants que sí que s'aprofiten dels seus treballadors i en comptes de contractar amb una altra persona, pues, el fan treballar solament en un dia de festa i 10 hores. I aquesta persona no pot dir res, perquè si diu alguna cosa, com tu ben dius, el traurien al carrer. Si tu la llei la fas realment ben feta i ben controlada i a més la segueixes, pensai que no tots els hotels ficaran que este fumadors, perquè hi haurà molts hotels que són familiars i no els interessarà. Igual que bars, igual que restaurants, igual que molts llocs. D'aquí, com la llei de l'oferta i la demanda, s'acabarà arreglant i deixant, pues, començaran segurament molts a voler dir que volen fumadors i després veuran que perdran el negoci, perquè també n'hi hauran d'altres negocis que seran no fumadors i jo, per exemple, ara mateix aniria al que és no fumador.
Però en el cas dels casinos, dono per sentat, no ho he llegit, però dono per suposat que els menors no poden entrar-hi.
Clar, aquest és un cas.
Llavors, sí, però els no fumadors que volem anar al casino, com ho fem?
Clar, aquí és on t'hauries d'entrar, tindré almenys una sala de no fumadors. Normalment, ara perquè em fas fer molta memòria d'aquella llei. Vale. La vam treballar fa 2 anys. En principi, tot local amb més de no sé quants metres era, no ho recordo ara mateix, tenia l'obligatorietat, evidentment, per donar servei als dos. I, per exemple, una de les coses que sempre m'han dit, i clar, i el que passa entremig, evidentment és que la primera sala ha de ser de no fumadors. No, que no ho facis al revés, perquè si no, el no fumador tindria que passar per on està el fum. Vale. O sigui, estava bastant treballada i sí que donava llibertat a tothom. D'aquesta manera, ara, tal com ho han fet, solament donen llibertat a 4. 4, que si parlem són 3, són 2 bingos i un casino. I la resta, que s'espavilin. Crec que això no és just. I a vegades aquí a Andorra fem lleis que són per pocs. O sigui, a vegades pues, molts per empresaris, ha arribat la crisi i fer l'acomiadament a un treballador és molt més barat. La meitat exactament. O sigui, moltes vegades es fan lleis per pocs i no per la gran majoria. I de moment, com solament tenim majories, sempre de pla, d'A, sempre hem tingut, a part dels 2 anys que vam tindre en Bartomeu.
Que tampoc va ser una majoria ben bé.
No. Va tindre que plegar abans, justament.
Va ser un empat tècnic.
Sí. Tal qual, i per això va tindre que plegar els 2 anys.
I tant.
Vale. Crec que aquí es va equivocar, el senyor Bartomeu. Si el primer any hagués dit tornem a fer eleccions, crec que s'haguessin portat a la majoria. Però bueno, això és passat i no ho podrem saber mai. El que sí que evidentment no és lògic és deixo a 3 i tota la resta del país no. O sigui, has de donar les llibertats a tot empresari perquè puguin lo suficient per poder donar les llibertats també als usuaris.
Però jo crec que o tots moros o tots cristians. O sigui, no, s'ha de donar les mateixes possibilitats a tots. Potser aquesta seria una opció. Potser sí. Però el que no pot ser és que hi hagi uns negocis que estiguin permesos per la naturalesa del seu negoci i uns altres negocis no estiguin permesos per la naturalesa del seu
negoci. Totalment d'acord.
És absolutament absurd i, a més, és atemptar contra la... És negar les possibilitats de negoci amb uns que, a més, ja han fet l'esforç. És a dir, són els que ja han fet l'esforç d'adaptar-se els que ara es troben perjudicats, crec.
Sí, al bar del costat de casa meva tinc el problema que ja la cerveseta no la puc fer, i clar, després vas amb cotxe, tampoc la pots fer abans, i va tindre que tancar justament per la llei del tabac. O sigui, va baixar tant a les, no la gent, però sí el consum, perquè la gent era la mateixa. El que passa és que en comptes de prendre's dos o tres cafès, es prenien un, se n'anaven a fer el cigarro i se l'anaven a fer a casa.
Home, però això que dius és una mica pervers, eh?
El què?
Això que dius és una mica pervers, és,
pervers,
és fomentar una addicció per protegir-ne
una altra. No, que simplement estic...
Perquè parles
estic
de cafès, parlant... però tres cafès sí, seguits, no sé si hi ha gaire gent que se'ls prenen, en canvi tres cerveses seguides jo crec que bastanta gent se'ls podria prendre.
Jo he parlat de cafè per parlar de cafè, tampoc és per una altra cosa. I és com un exemple, o sigui, evidentment el tabac ha perjudicat a molt l'empresari, és il·lògic que ara de cop li vulguis donar amunt això. Però si ens fixem a Madrid justament per aquesta llei del tabac no va vindre el senyor aquest de Las Vegas a muntar el seu casino. Llavors, clar, estem parlant de que potser són 100-150 llocs de treball que ara mateix són necessitats aquí a Andorra.
Però
el que no estic venent és que la llei del tabac...
No ho entenc. És a dir, si nosaltres som una societat i fem unes lleis, i fem unes lleis que són unes normes de comportament i de conducta que tots hem de respectar i que nosaltres ens les posem per viure tots en comunitat d'una manera absolutament normal, el que no podem fer és el primer que vingui i ens doni dos duros saltar-nos aquestes lleis perquè ens ve un senyor i ens dona dos duros.
Però si estic totalment d'acord, sí. Bé,
llavors
sí.
El senyor aquest de Madrid no em serveix d'exemple.
No, no, però és un exemple. No, és un exemple. Clar, és un exemple, sí, sí. Ja està, eh? No he volgut expressar absolutament
no sé,
res
em,
més.
Em serveix molt més d'exemple, doncs, el senyor que ha muntat un parc d'atraccions a Madrid, per exemple, fa més temps, i s'ha adaptat perfectament a les lleis, no només a les lleis del tabac, sinó també a les lleis de les relacions entre empresaris i treballadors, que eren unes altres de les lleis que pretenia saltar aquest senyor que es volia posar a Madrid. No, és a dir, ell volia...
Saltar unes quantes.
No només era una qüestió de fumar, sinó que volia impostos, volia unes reduccions en el tema dels acomiadaments, volia tot un seguit de coses que, si li permetem, o si li permetessin en aquest cas, doncs escolta, el que estaríem fent és dir, senyor empresari, vingui i carreguis totes les lleis, tota la normativa que els treballadors durant segles hem estat treballant. Doncs és això.
Sí, sí, si torna a dir, o sigui, o fas una llei perquè es pugui adaptar a tots els empresaris, o simplement que aquests s'acostumin als que tenim ara.
No es fuma, i ja està, senzillament, no hi ha més.
Sí, sí, això és el que he estat dient des del començament, eh? O fas una llei que realment pugui i sigui per tots els empresaris, o aquest senyor que s'adapti a la llei actual.
Okay. Ho veurem, com evoluciona tot plegat. Juli, Sergi, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ho deixem aquí, tornem demà divendres a la mateixa hora, que acabin de passar. Bona tarda, adéu-siau.